El suplement, amb Roger Escapa. L'hora negra. Maica Navarro.
L'extraterrestre del suplement, Maica Navarro. Bon dia, bona hora.
És com si hagués baixat de Marte directament.
Com estàs?
Bé.
Tenim molta teca avui, perquè la crònica de successos, déu-n'hi-do com està la setmana, però és que tenim una trucada al telèfon del directe 93207474.
La Marta Font. Ah, no, Antònia.
L'Antònia Font. No.
Algun dia me l'hauràs de portar, l'Antònia Font.
És que no és només una persona, perquè són el Pau de Bon, són el Joan Miquel Oliver...
L'altre
de Bon, l'altre germà, que no sé com...
Hi ha un que canta,
sí,
que és l'Antònia.
El Pau de Bon, no. L'Antònia Font crec que era una antiga professora que havien tingut ells.
És igual, l'Antònia Font serà sempre...
Sempre serà un personatge misteriós de l'hora negra.
Pels oients de Catalunya Ràdio, Antònia Font és... Qui és aquesta?
A veure, aquest programa cada vegada s'assembla més al Sorpresa Sorpresa.
Sí.
Avui Maica Navarro... Té una persona que s'estima a l'altra banda del telèfon.
T'has de dir que tu el concepte sorpresa el tens molt... Tens uns baròmetres bastant qüestionables.
Qui faria il·lusió saludar avui, Maica?
Però és que jo no vinc aquí a que em donguis sorpreses i a saludar la gent. O sigui, jo la gent que estimo ja la saludo normalment. Tinc vida social, tot i que no ho sembli. O sigui, jo a la meva gent ja parlo cada dia amb la meva mare, parlo amb els meus germans, els meus amics... O sigui, no necessito que tu a mi muntis aquí un Isabel Gemio cada dissabte.
No, cada dissabte no ho faig.
No, però...
Només ho faig quan hi ha una ocasió molt especial o hi ha una cosa que em fa molta il·lusió. Dic, ostres, és que avui això em fa il·lusió, perquè és una persona que està molt ocupada, perquè té molta feina, perquè està molt sol·licitada i que sempre és molt generosa amb aquest programa, amb el suplement. Què creus, que és un home o és una dona, Maica?
Una dona.
Fred. És un home.
I és un home que a mi em farà molta il·lusió saludar.
És un home molt guapo, amb una veu molt seductora, molt característica. És un home
que... A veure si és Maxi Iglesias, ja veuràs, eh? Ja veuràs, Eva, que al final aquest ha tirat de
telèfon, d'agenda. Telèfon t'agradaria que fos Maxi Iglesias?
No tinc cap interès en saludar el Maxi Iglesias. Home, si me'l portes aquí amb un llacet allò disponible...
El podria portar.
Un parell de... Ja ho sé, el podries portar. Bueno, jo vaig estar a punt de conèixer-lo. De fet, vaig anar al teu casament només per conèixer-lo.
I al final no va venir. No va poder venir, ja està, estava convidat.
Escolta'm,
un moment, no ens desviem.
No es vol desviar.
És una persona que té més la teva edat que no pas la de Maxi Iglesias. Ah, no sé, jo crec que és una mica més gran que tu, potser, fins i tot, Maica.
És el del tiempo, que és molt simpàtic.
El Jofre és un home, no? T'estic dient que és una persona que es prodiga poc, que costa, que està molt enfeinat, que no li podem fer perdre el temps, que sap explicar molt bé històries.
Carles Porta.
Bon dia i bona hora.
Bon dia, Maica. Com te fa patir aquest paio, hòstia?
Bueno, però a més no a més, tant, però què et pensa? Que ell i jo no... O sigui, que el Porta i jo parlem cada dos per tres, eh?
Això, o sigui... Però jo no... Jo, a mi no parla tan sovint. Jo crec que...
En fi, que jo, vaja, encantadíssima d'aquí d'interactuar amb el Carles Porta, però que tenim vida.
Ara no et fa il·lusió. Ara no et fa cap il·lusió.
Però insisteixo...
Ja veig que em fa més il·lusió que tu.
No, això primer, segurament em fa més il·lusió. O sigui, és a dir, que si tu em diguessis que jo amb el Carles Porta fa molt...
Tu t'esperaves aquí Maxi Iglesias, t'he posat aquí Carles Porta i dius, vaja...
Que no tinc cap interès en que em portis a ningú, que jo ja tinc a tothom, jo ja... La meva quota de social ja la tinc molt bé... Ja està gestionada. Aleshores, Carles Porta, que sí... El problema, Roger, el tens tu. És a dir, el teu problema és que la teva llista de concepte de sorpresa és molt cutre, tio. En fi, que Porta és guai. Sí, és guai, molt. També et dic una cosa... Ja que t'hi poses, que vingui aquí al plató, perquè ja per telèfon ja parlo sovint.
Li hem demanat ahir, pobre home, que està... Carles, com estàs?
Bé.
Per què has acceptat? Perquè no acceptis això.
T'ha acceptat per tu, precisament.
Em van fer la trampa aquesta. Mira, el Roger Escap em cau superbé. La veritat és que sí, em cau molt bé.
Sí, arregla-ho ara, Carles.
Però, a veure, a la Maica me l'estimo. I això és una cosa molt bonica.
És que ens estimem, això és veritat. A més, jo sempre ho dic. De fet, el llibre El primer llibre que va, així és una mica amb careuvils, que vaig escriure, que va ser el crimen perfecte, desmuntando el crimen perfecto, desmuntant la crim perfecta, està dedicat amb el Carles Porta, està dedicat amb ell i amb un comissari de policia, perquè tots dos em van ajudar, jo els hi vaig dir a tots dos, o m'ajudeu o a saber que això que estic escrivint té cara i ulls, i ell es va menjar els primers capítols i em va dir, tira, que... Te'n recordes, Carles? Perquè jo estava...
Sí.
I l'hora de com ho explicava i tu fer-me entendre que allò que havia de fer, havia d'escollir quina era la mirada i on col·locava el personatge i en quin temps, i em va ajudar moltíssim. I quan...
Sí, perquè...
Digues.
Tu també m'has ajudat moltes vegades, i la vida és això, també. I la veritat és que el Roger Escapa s'ha portat sempre molt bé amb mi. Probablement és qui més coses així peculiars m'ha tret en entrevista.
Ah, sí?
Però bé, està bé.
Bueno, a més tenim...
Feia dies que ho intentaven i sempre li havia dit que no, i bueno, pues avui entre tu, l'impacte i tot plegat, vaig pensar, pues va, una estoneta pot estar bé.
A més, sempre tenim aquesta història compartida, la hora negra del suplement i crims...
Sí.
Van néixer junts.
Bueno, van néixer junts i a Carles Porta li van forçar a canviar el nom del producte de crims, perquè ell l'havia escollit Hora Negra, i quan el Saúl Gordillo em demana venir aquí als matins, jo dic que em dic Hora Negra, no, Hora Negra és de Carles Porta. I agafem el telèfon, truquem al Carles Porta i diem, escolta, en Xato, busca un altre nom. I va ser fantàstic, perquè Crims ha funcionat fantàstic. Jo em sento una mica madrina col·lateral de l'etiqueta, no? Mm.
Una mica sí, Carles,
Sí.
Escolta, m'has vist Mira, un dels personatges que avui havien de parlar a la secció és del Dino Marcelo Miller, que és un d'aquests personatges que pot protagonitzar un crims perfectament.
Sí, no el tinc molt seguit, però sí.
Aquest és un que als anys finals dels 90 va protagonitzar, concretament el 1998, una sèrie d'assassinats. Era un colombià que havia vingut de molt petit aquí a Barcelona, i ja des de petit era... Bueno, és que ja en el col·le, que ja va passar pel col·legi, ja assaltava els seus col·legues, amb els seus companys de classe, amb xeringuilles per robar-los. I, de fet, el que després va ser advocat de l'Albert López, del crim de la Guàrdia Urbana, el José Luis Bravo, que era un advocat molt, molt jove, d'ofici el va assistir. Va assassinar punyalades amb un jove aquí, amb un pub d'aquí de Sarrià, Sant Gervasi. Després va matar per encàrrec, després va explicar que per 18.000 euros i 100 grams de cocaïna a Gilbert, que era un tio que havia participat en un altre, un home molt sinistre de Lleida, que havia participat en el crims del bar Snoopy, i després el 20 de maig va assassinar el bar Snoopy. Va matar el Javier Guerra, que era un policia nacional, que va anar corrents darrere d'ell després d'un atracament a Via Laietana, i el va disparar i es va carregar. Bueno, aquest paio que surt dijous en llibertat després de complir condemna, i la Junta de Tractament ha alertat que, bueno, que no ha participat a cap programa de rehabilitació, que no està rehabilitat. Aquest sempre ha tingut un problema de cocaïna, ha estat un cocaïnòmano, i només durant una temporada semblava que funcionava i que començava a entendre tot el mal que havia fet, perquè es va enamorar. I, de fet, amb la Neus Sala, que és una companya periodista que va treballar amb el Carles Porta, i que durant tots aquests anys, molt, molt bona, durant tots aquests anys ha mantingut escrit per carta a tots els principals delinqüents d'aquest país i de tota Espanya, amb el Dino Marcelo li va respondre amb una de les cartes explicant-li això, que estava enamorat i que ara començava l'amor, l'havia obert la porta d'entendre aquest mal. Jo crec que l'amor li va durar molt poc, perquè fa un parell d'anys va quedar en llibertat i havia complert condemna, i res, Els quatre, la fiscalia ja va advertir també els Mossos, escolta, en què han llibertat aquest home, s'ha de controlar, i res. A la primera va agafar una pistola i va atracar dos supermercats a Lleida, i Mossos va, al cap d'unes setmanes va determinar que es tractava de Dino Marcello Miller, i ara per aquests assalts d'aquest atracament torna ja a sortir a llibertat i bueno, ja veurem si torna a estar enamorat.
En aquests casos... Sembla sorprenent que si els informes són desfavorables, però clar, si ha complert condemna, no, Carles? Ja. Suposo que no hi ha més remei que resignar-se i deixar-lo lliure, o hi ha mecanismes encara per si realment hi ha informes que diuen que no s'ha reincidit, doncs pugui sortir en llibertat?
No ho sé, la veritat és que no sóc expert en legislació ni legislació penitenciària, però m'imagino que si aquest noi ha complert i surt és perquè deu poder, i m'imagino també que el sistema no el deu poder retenir. Ara veurem a veure si realment aquestes pors de la Junta de Tractament es compleixen i llavors tornarem a posar en qüestió el sistema. Ja. Espero que si només és un atracament, tot i així també són molt incòmodes per la gent que els pateix. Ja. Però com faci alguna cosa més gros, aquí tornarà a ser notícia. Sí. I això és molt trist pel propi sistema, que sí. Siguem incapaços com a sistema d'arreglar el cervell d'una persona complicada.
Ja. Bueno, escolta, dilluns tornem a tenir nou capítol de Crims, no?
Dilluns ve Mort al taxi, i és un capítol molt, molt potent. Està molt ben fet, és una gran història. Serà de dos capítols, aquest.
Ah, sí?
És l'únic que fem de dos parts, però sí, és l'assassinat del Paulino Cobo, un taxista a Lloret de Mar, i dona molts girs, hi ha moltes voltes amb aquesta història.
Qui ha fet el guió, aquest?
Pues ara m'has fotut, crec que...
Bueno, és igual, tots són molt bons.
És que n'han fet tants...
Tots són bons. A més, bueno, els van ser premiats per l'Associació de Guionistes, els guionistes de Crims.
Els Premis Alma, sí.
El Carles Porta, que no para, perquè més enllà de tenir en marxa el Crims a TV3, també a Catalunya Ràdio, presenta el llibre Impacte, les cares del mal. És el nou llibre de la mà d'editorial La Campana, un llibre on retrata l'impacte que tenen els crims en diversos entorns, en les víctimes, però també en les famílies, els investigadors o directament la societat. Carles.
Sí, la gran novetat d'aquest llibre és que són relats molt curts, que són relats de 10 pàgines, 12, pensant una mica en aquest públic que ara està molt a TikTokejat i que creiem que pot funcionar. La veritat és que està funcionant molt bé. Per exemple, el meu entrenador personal, el Raül Turró, li va encantar. Diu, és un home que diu, jo no llegeixo mai. Dic, prova-ho aquí. Diu, ja se l'està acabant.
Ah, sí?
Ja se l'està acabant. I és molt xulo. I després la gent habitual que se l'ha llegit pues, també funciona, perquè són 20 crims que van tenir la seva força i això també enganxa.
Bueno, tots els llibres de la Factoria Crims estan funcionant molt bé. O sigui, que imagino que aquest Sant Jordi, però baixaràs a signar o no?
No, ja fa uns anys que no signo.
Ja.
No sé, l'any que ve potser una miqueta més endavant. És que em costa molt. Ja saps que, com deia el Roger, em prodigo poc i ho faig amb tots els sentits. Surto molt a la tele, es parla molt de mi. A mi m'agrada més la discreció.
Saps que tinc moltes ganes de veure aquest... ara has d'ubicar tu els oients, aquest de tres germans que apareixen o abandonen en una estació de...
Sí, Abandonados a Disney. Crec que s'estrena el 17 de maig. Bueno, primer es farà la presentació al Docs Barcelona. Crec que el 7 o 8 o 9 de maig, si la gent està al tanto, farem la presentació al Cinemes Aribau. I podran vindre 1.000 persones.
Perquè aquest és un d'aquest treball
capítol.
En què heu treballat vosaltres i us heu encarregat d'investigar i de localitzar-los i reconstruir la història,
Tres anys i pico, a veure, quatre, investigant i ajudant a trobar els pares d'aquests tres germans, de l'Alvira, del Ramon i del Ricard, que són meravellosos, meravellosos. És una gran història. Estic molt, molt, molt content del que hem fet amb aquesta sèrie.
Ostres!
Quan us vau conèixer amb el Carles Porta, tu, Maica? Què vas pensar d'ell? La primera vegada que el vas veure, què vas pensar del Carles?
És que no me'n recordo quan ens vam veure per primera vegada,
Carles. Ve de molt lluny? Ve de molt lluny la relació? O...
No me'n recordo.
Tu te'n recordes, Carles?
No.
Fa molts anys, però molts,
sí, No tinc recordo, però és que no, em passa amb aquestes, amb el Carles, és d'aquestes persones que ara no et diria ens vam conèixer tal dia en aquest moment tal, però el
sempre
tinc tan,
ha format part de la teva vida.
El tinc tan integrat en el meu dia a dia, o sigui, el tinc tan present que forma part d'allò del món, però no, és com si hagués estat tota la meva vida amb ell. El tinc com molt present i ell ho diu que no es prodiga i és veritat, però jo sempre puc dir que sempre que la necessitat, és veritat que no truco d'entrada perquè mai sé si estarà doncs, gravant o reunit i perquè som molt conscient que té moltes coses i a més, com és un perfeccionista que li ha costat molt delegar, ell vol que tots els productes, que són molts, que surten d'aquesta factoria, tot i que té un gran equip de gent...
És que aquí a Catalunya Ràdio hem estrenat fa molt poc lo de la narcopista, de la Napunci, també és una meravella.
Per això. Però a ell li agrada supervisar tot allò que surt, bueno, doncs perquè li agrada supervisar-ho i em sembla correcte. Aleshores, sé que està molt enfeinat, però també és veritat que jo li envio un missatge, però no només per feina, pel Simon, per la Lola, perquè vull viatjar, hòstia, perquè ara que faig, perquè tinc aquest dubte i jo això com ho faries, o mil coses, i sempre l'he tingut, o sigui, sempre he tingut. Si jo dic, ep, xeco el dit i et necessito, sé que, bueno, perdrà el cul per venir i estar i això és molt xulo perquè puc dir amb tota la sinceritat i la mà al cor que és un home al que estimo, que admiro, que respecto, però que estimo, i que és amic de veritat.
I és mutu, Maica, ho saps perfectament.
Ho sé perfectament, sí. I quan tinc dubtes i a vegades aquestes coses que em passen d'hòstia, d'això ho he fet bé tal, i doncs mira, el dia que vaig entrevistar el Dani Alves, els primers moments d'hòsties per tot arreu, doncs una de les persones a les que vaig trucar, dic, hòstia, m'he equivocat, i bueno, i ell em van parlar, i parlo, i de la mateixa manera que tinc el grup de les dones de successos, que amb les que comparteixo moltes reflexions, compartim moltes reflexions, dubtes d'aquesta matèria que són els successos, que és supersensible i que els oients han de saber que ens generen moltes dubtes cada dia. Mira, aquesta informació del Dino Marcello, ho vaig parlar amb elles, perquè la Junta va la Fiscalia alerta Mossos d'Esquadra i aquest home dijous sortirà amb llibertat. Ho hem d'explicar nosaltres? I ho ha tret La Vanguardia, el Javier Ricau ho va publicar el primer, perquè a més és de Lleida i és un personatge que ha seguit durant molt de temps. I vam fer una reflexió allà amb aquest grup de dones de successos que tenim i entre les que està l'Anna Ponsí. Hòstia, em genera dubtes. Ho hem de treure? O sigui, hem d'alertar a la societat de que aquest senyor sortirà en llibertat? No sé, potser hem de publicar si comet un error i torna a atracar o es torna a pelar algú. I, com deia el Carles, reflexionaré, però hem d'alertar a la gent que, hòstia, que aquest senyor no té dret. I és veritat que la Junta de Seguretat ha advertit que no està rehabilitat. Doncs no sé, em genera dubtes. De veritat, és que em genera dubtes.
És complicat, és complicat, sí. Escolta, el guionista de Mort al taxi és l'Ignasi Gispert.
Ah, doncs molt bé.
El reivindiquem perquè, evidentment, en tota la feina de crims és evident que la feina dels guionistes és imprescindible,
sí,
Carles.
Sí. El que passa és que nosaltres treballem molt amb com a equip, sí. I aquí la feina l'ha fet l'Ignasi, és evident, i m'ho ha fet molt bé perquè és bo, però clar, l'Anna Ponsí hi ha intervingut una barbaritat en aquest cas, i després també ha intervingut la Laura Tremoleda, que és una persona que té un paper molt important al tot l'equip. Vull dir que som un equip que treballem molt en conjunt, els documentalistes, sí. I tothom. És que si no, costaria molt, perquè... El concepte guionista estricte existeix i és important, però nosaltres som guionistes corals. Mm-hmm. Però sí, aquí estem.
Bueno, de fet...
Això del Marcelo Miller aquest és molt complicat d'analitzar, perquè, clar, ve el tema aquest de la rehabilitació i de la reinserció, però, clar, en aquest cas hem de confiar en les juntes de tractament, que són els que l'han vigilat, sí. I l'han viscut.
Sí, sí.
I si la gent de la junta de tractament et diu que aquest senyor no està rehabilitat,
sí, sí.
Potser... estan fent una crida pública amb doble sentit. És a dir, d'una banda, el sistema no està ajudant amb aquesta situació, és a dir, la presó amb aquest senyor no li haurà servit de gran cosa, sí. I la segona és, societat, al tanto que aquest paio és complicat.
Però que hem de fer, no sé. Publicar la fotografia de com està ara Dino Marcello Mille per si ets caixera en un supermercat i veus que entra picala... És que, clar, no ho sé, eh?
Això és molt complicat. Mira, jo crec que si la trajectòria periodística global fos honesta i positiva, jo crec que quan sortís una cosa així, això s'entendria com una alarma. Uh-huh. Com que, desgraciadament, hi ha molt poc professional que ho faci bé i n'hi ha molt que ho fa malament i exagere i coses d'aquestes, llavors ens hem autodesacreditat periodísticament. Yeah. I la funció de multiplicació de les notícies que hauria de ser nostra, honesta i ben feta, doncs moltes vegades queda coixa i queda tergiversada perquè ho fan malament.
Yeah.
Llavors això es converteix en complicat, no?
Yeah.
Però, bueno, no ho sé. Jo, si estàs vivint a Lleida, aquest home surt a Lleida, es queda a Lleida, a mi m'agradaria saber que hi és. Punt.
Yeah. Vale.
I ja està.
Està clar. Sí, m'ha quedat.
Va. El Carles Porta, que aquests dies presenta Impacte, les cares del mal, aquest nou llibre que ja teniu operatiu i que segur que us farà passar una bona estona, més enllà de tots els productes de Catalunya Ràdio, TV3, també plataformes.
Per cert, que en aquesta temporada jo surto, crec que sé que surto en l'últim episodi de la temporada.
El penúltim, a Vila Olímpica.
A Vila Olímpica.
Amb una camisa preciosa.
Molt bé, doncs ens quedem amb això.
Estàs estupenda.
Amb la camisa, per mi, un dels titulars també és que teniu una altra cosa en comú i és que tots dos teniu entrenador personal. La Maica Navarro s'està posant en forma i Carles Porta també es posa en forma. Per tant, una altra cosa que compartiu, que és un entrenador personal que us fot canya a la vida.
També compartim
Carles?
Una altra cosa, és una admiració i jo estic molt enamorada. Jo estava enamorada de Carles Porta fins que vaig conèixer la seva dona. Vam passar d'una mica com... I aleshores, que el dia que vaig conèixer la seva dona, vaig pensar, hòstia, aquí la que mola és ella.
Molt maca la Gemma, molt
sí,
maca.
Exacte.
I ara, quan coneguis la Molsa,
ja,
fliparàs.
Ja, que tinc unes ganes...
Qui és la Molsa?
La Molsa és la gosseta d'atura que acabem de rebre a casa i, bueno, és una passada. Té 2 mesos i mig i superllesta. Ja m'ha encantat.
Carles, una abraçada ben forta. Moltes, moltes gràcies i moltes
gràcies.
Gràcies,
Roger. Un petó, Maica. Adéu, gràcies.
4:02 del matí. Avui el Carles Porta també en aquesta hora negra del suplement amb la Maica Navarro. Maica, un dels
m'ha
capítols...
M'ha agradat molt, que...
Ja ho sé, que t'ha agradat, home. Ja ho sé, perquè, bueno, compartiu moltes coses i la veritat és que, malgrat tot, sempre és molt generós amb nosaltres, el Carles.
Sí.
Escolta'm, una altra de les notícies que ens ha marcat molt aquesta setmana a la Crònica de Successos i que n'has publicat també molta, molta informació, que realment també ja genera un debat. Un home en cadira de rodes, el PP, continua a la presó de manera provisional després d'haver clavat una ganivetada a un lladre que li va intentar robar. El lladre, de 18 anys, va morir in situ a l'acte. Ens situem al barri de Bon Pastor. Aquest diumenge passat, en PP pren el sol en un banc i un jove se li apropa, li intenta robar la cadena d'or que portava al coll i aquí, Maica, es produeix aquest crim que doncs ara genera un altre debat, que és que el PP va amb cadira de rodes, si hi ha voluntarietat, si hi ha és estricta defensa, el PP té molts problemes de salut, més enllà d'anar amb cadira de rodes, té diverses patologies. Primer explica'ns què va passar i després una mica quina és la situació familiar.
Doncs el PP és un home que ja... No és jove, 68, crec que no recordo malament, però bueno, que fa molt de temps que va en cadira de rodes per una qüestió de que té els pulmons absolutament destrossats, va 24 hores amb una necessita oxigen les 24 hores, cirrosis, un problema també al cervell que li provoca caigut, desmaig, o sigui, una situació clínica de molta, molta, molta vulnerabilitat, una dependència absoluta. Doncs ell, el diumenge, doncs, acaba de dinar i surt de casa, viu amb la Paqui, té 2 fills grans i se'n va just al jardí del davant a prendre el sol. I aleshores, en aquell moment, aquest jove, presumptament de 18 anys, d'Algèria, va entrar de menor amb antecedents per robatori, se l'acosta per darrere, l'enganxa a la cadena d'or i comença a estirar. I el Pepe explica que sent que s'ofega, que s'està ofegant, que no pot respirar, i de la butxaca agafa una petita navalla que porta sempre. I que els homes d'aquesta generació no és tan
estrany portar una navalla pel dia a dia, per pelar una fruita.
I a més a més, la Paqui, la seva dona, m'ho explica a mi, li va explicar als meus pares, per què portava una navalla? Per defensar-se? No. Per defensar-se? No. Per menjar. O sigui, perquè d'allò d'agafes l'embotit i, bueno, doncs portar la navalleta i amb aquesta, doncs agafa i...
D'una sola ganivetada el mata?
Una única. És que també és una altra qüestió que és molta mala sort, perquè en el moment que es gira i ell a cegues pràcticament, perquè el té a l'esquena, fa servir s'acosta amb el ganivet, doncs té una única ganivetada que li atravessa el cor. I aleshores la Paqui, que constantment està mirant per la finestra de la planta...
Ho veu.
De planta baixa ella, té sempre també una altra... És quan el Pepe baixa, fins que arriben els col·legues per estar en el van, ella mentre està rentant els plats que acaben de dinar, va mirant per la finestra per controlar que el Pepe està bé. Perquè, insisteixo, és un home de molta vulnerabilitat, que s'ofega, que es desmalla, i aleshores de sobte veu que està fent espavientos i aleshores baixa corrents i troba que aquest xaval està estirat a terra sagnant. La Paqui truca al 112 i demana socorro, allò, ambulància, policia, i de seguida arriba Guàrdia Urbana, Mossos d'Esquadra, això estem parlant del districte de Sant Andreu, de Bon Pastor, i arriba també, doncs, moltes ambulàncies i comencen a intentar recuperar aquest jove, però no poden fer res, i aleshores arriben Mossos d'Esquadra. A la Paqui explica el que li ha explicat el Pepe. El Pepe ho explica també, i evidentment, i com no pot ser d'una altra manera, el Pepe queda detingut.
En presó provisional fa una setmana.
No, primer queda detingut pels Mossos. Els Mossos el traslladen a les Corts i comencen a fer les diligències, i el Pepe s'explica, els fills m'expliquen, escolta'm, impecable el tractament, a la comissaria... Crec que no el baixen ni a la garjola.
Perquè, o sigui, a més, deu necessitar unes atencions especials.
Absolutament.
Amb de una salut.
Sobretot a l'oxigen. I aleshores passa a disposició judicial. I la sorpresa és que, amb un advocat d'ofici, és que tothom donava per fet que la fiscalia no demanaria presó davant la vulnerabilitat mèdica. O sigui, tu per què ingressa a presó una persona provisional? Perquè hi ha un risc de fugida... El Pepe en risc de fugida, inassistent amb les seves condicions, reiteració del delicte, a veure, no tenia un antecedent, en fi, el relat que feia tenia una coherència, i destrucció de proves, no hi ha cap element de destrucció de cap prova. Però el fiscal demana presó i el jutge de guàrdia...
Presó provisional. La meva pregunta és...
L'envien a Brians, on continua, a la infermeria, molt ben tractat. La primera nit ell no pot dormir i demana al personal sanitari i als funcionaris d'infermeria de Brians que truquin a la seva dona perquè el portin l'aparell aquell d'oxigen que té a casa, perquè entre els nervis, l'angoixa i tal, no pot estar. Ara la família ha contractat una advocada professional, digues.
La meva pregunta és, si l'estaven intentant robar, no es considera defensa pròpia encara que el presumpte lladre o el lladre acabés mort?
A veure...
D'això anirà al judici?
D'això anirà al judici, perquè... És veritat que en un primer moment es va dir que el jove, el presumpte atracador, l'havia amenaçat amb un ganivet. Finalment s'ha descartat. Ell no anava desarmat i aleshores s'haurà de determinar la proporcionalitat, si la resposta va ser proporcional a l'atac. Hi ha tot un seguit d'elements que són els que es valoraran en el judici. Independentment d'aquest judici, que ja arribarà en el seu moment, ja la seva advocada s'encarregarà de defensar-lo, ell mereix la millor defensa, etc. Però, bueno, estem parlant de que hi ha un jove de 18 anys que s'ha mort, o sigui, que està mort. I, per tant, s'haurà d'anar a judici, a més un judici amb jurat popular. Però, independentment de tot això, hi ha un altre element, una realitat a dia d'avui, i és que el Pepe, aquest senyor, pot estar investigat i pendent d'aquest judici amb totes les garanties però esperar a casa seva. Esperar a casa seva davant la seva vulnerabilitat. La seva advocada ja ha presentat un recurs de cassació demanant la llibertat. Aquest recurs es resoldrà el dijous i la fiscalia, és veritat que quan... Perquè, a més, el Pep és un home, una família molt estimada al barri. Estem parlant de tots aquests edificis de Bon Pastor, darrere de la Maquinista, on es van reallotjar tota la gent de les cases barates. És un barri de treballadors, un barri de molt barri, on tothom es coneix molt. I va ser sorprenent, la setmana passada vam estar amb la Carranco, amb la Rebeca Carranco, perquè ens van avisar que els veïns sortien de manera improvisada allà a manifestar-se per donar suport a la PAC i als fills del Pepe, a l'Ivan i al Javi, i de sobte es van reunir allà 200 veïns a demanar la llibertat i sobretot manifestar aquest suport amb aquest home. No pots imaginar aquesta notícia a la web de La Vanguardia, el que ha generat. O sigui, va estar la més llegida durant tot un dia. Portem no sé què milers de comentaris, alguns, doncs escolta, no cal ni reproduir-los. O sigui, el que va explicar el seu fill, l'Ivan, es va adreçar a tots els assistents dient: això va ser un accident, el meu pare no tenia cap intenció de matar a ningú, només es defensava, i confiem en la justícia. Per tant, a tots aquests que diuen barbaritat sobre l'acció, escolta, ens ho estalviem. Però el PP, aleshores, arran d'aquesta informació, la fiscalia, un portaveu de la fiscalia va dir que dijous, quan l'advocada presenti aquest informe de vulnerabilitat amb tot aquest seguit de malalties que presenta aquest home, doncs ho estudiaran i veurem si, a diferència del que va passar la setmana passada, demanen la llibertat provisional. I és, doncs, a més, la pròpia advocada diu: escolta, en llibertat provisional amb garanties, o sigui, que pugui estar a casa, que torni, que, o sigui, que entregui el passaport, que, en fi, un dispositiu, el que sigui, però a casa, perquè és un home amb una salut molt, molt, molt precària i on ha d'estar a l'espera d'aquest judici és a casa seva. I, per tant, doncs, escolta, és que no té molt de... Vaja, insisteixo, és molt greu. Recordem que hi ha un jove de 18 anys mort. I la gent, bueno, si... tot això ho sabem, però bueno, tot amb sentit comú, i jo crec que no és de sentit comú i no és de justícia que aquest home estigui esperant en una infermeria de Brians 1 al judici i no a casa seva, amb totes les garanties de que anirà a judici i es presentarà cada cop que el jutjat el reclami, com segurament serà.
2:15 de 11 del matí, ho deixem aquí amb la Maica Navarro, amb aquest cas que porta cua, el desenllaç del qual doncs coneixerem d'aquí uns dies i també ho seguirem aquí a l'Hora Negra. Ara farem una pausa, just després saludem el Jordi Puntí i el Sergi Andreu, la prèvia del derbi d'aquest Barça espanyol d'aquesta tarda al Camp Nou, a 6:45 de la tarda. Partit també amb molta mirada i... No hi vaig, però els Mossos tenen feina perquè acostuma a ser un partit del risc. I després a les 11, no us perdeu... No farem cap anunci de cervesa, però hem ajuntat el Pere Arquilluer i el Julio Manrique, dos grans actors d'aquest país.
Quines veus.
Il·lustríssims, que des de fa una pila d'anys protagonitzen tots dos, es protagonitzen ells mateixos, s'interpreten ells mateixos fent un anunci de cervesa.
I venen.
Ho hem enregistrat aquesta setmana i un petit extracte del que vindrà.
Jo he parlat amb molta gent i hi ha un consens bastant general que sou... dos sex símbols d'una generació.
És correcte. Sí, ho apretes, eh? Sí. Ho estàs apretant molt, però bueno...
Us heu sentit?
A veure quina gràcia aviam, es queda, no? Sí. Està dient coses, a veure quina gràcia es posa.
Fotem, sí.
Però sí, us heu sentit interpretant aquest paper, també?
Sens dubte, ara no.
No.
No?
Ara, com però vull dir que potser és una...
Com a sex símbols, jo crec que com a sex símbols...
Jo mai, et diria.
Trobaríem millors opcions.
Sí.
Perdona,
sí,
doncs no. Jo... A mi em costaria escollir entre tots dos, però jo un trio m'ho veig, eh?
Tu fas tu sola.
Jo un trio veig. Jo si hagués d'escollir agafaria el Pere.
Pere.
Uf, tremendo, eh?
Va fer el Cyrano, de jove.
Sí, val, tot. D'ara, ara mateix, sí, tal qual. Sí, tal qual. Marrique també, però el Pere... un trio. No em facis escollir. I tu mirant.
Jo mirant. A mi m'agradaria mirar. A mi, en aquest cas, sí que m'agradaria mirar. Hòstia, Maica, tio. M'ho dobles cada setmana, eh? Un altre es tracta del que vindrà. Qui dels dos és més cervesers?
Ui. Aquí hem entrat en un tema molt perillós.
Ara, així de bon matí. Tots dos ho som.
Tots dos ho som.
Si tots dos ho som. Sí. A tots dos ens agrada la cervesa.
Sí, sí.
La cervesa i el
vital. Què m'has de dir, no, Julio?
Sí, la gent de teatre, la cervesa després de la funció, sobretot.
És sagrada.
Fins i tot hi ha gent que no li agrada la cervesa, però la cervesa després de la funció és aquesta, com una espècie de... És una llegenda urbana, eh? D'aquelles, però aquesta és veritat, que entra realment molt bé. Sí. I senta molt bé.
És com les foques, saps? Les foques quan acaben de fer el número que els... Doncs és una mica el mateix, nosaltres amb la cervesa.
Ah, és la recompensa, clar.
La recompensa, sí.
I entre la cervesa i el vici del fumar, que crec que tots dos també el practiqueu...
Molt bé, anem estupendos, Roger, no, de debò. Hòstia.
Perquè després de la funció...
Com un parell d'idiotes
més... decrèpits.
Sí, Julio Manrique, Pere Arquilloé, junts a partir de les 11 amb Maica Navarro, que s'hi vol sumar. La proposta queda damunt la taula. Maica, moltes gràcies. Bona setmana.
Bona setmana.
Ara tornem.
El suplement amb Roger Escapa.